Buenas tardes, hoy 24 de noviembre, un día más en Vila Urania, en Radio Farro, con nuestro programa Donas a las Donas. Es un placer compartir con mis compañeras Gemma Oliver la parte técnica. Buenas tardes, Gemma.
Buenas tardes.
Consol Rovira, buenas tardes.
Hola.
Mercè Carrió, que hoy colabora con nosotros, pero sin poder estar aquí en el programa. Hola, hola, ¿qué os diría ella? Y Vanessa Mateos, nuestra reciente mamá, a quien como de costumbre le mandamos un beso. Quien les habla, Eva Vives. Hoy queremos hacer de nuestro programa un lugar mágico. Vamos a tocar varios temas, pero con un denominador común, las leyendas. Es por eso que además dedicamos el programa a nuestra ahijada Marina y este será el primero de muchos cuentos, mitos y leyendas que le vamos a contar. Al mismo tiempo, vamos a poner imaginación para que quienes nos escuchan participen en este ambiente que vamos a crear. Estamos en otoño y parece que el tiempo se va pareciendo cada vez más a la estación que nos corresponde. Afuera llueve. Nos encontramos en el salón de una casa rural. Hace frío y hemos encendido la llar de foc. Y qué mejor que tomarnos un té con unas galletitas de jengibre. Consol nos hablará del mito de Perséfone, Hadas y Deméter. Yo hablaré de la leyenda del lago Aluminé en la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina, y del hombre pez en Liérganes, Cantabria. Y para finalizar, Mercè Carrió nos trae una mujer de leyenda que creó una serie de historias llenas de misterio, pero no de sus historias, sino de ella, que también cubre mucho misterio. Así que vamos a empezar antes de que se nos enfríe el té. Ponemos un poquito de música y vamos a sumergirnos en esta leyenda cuyas aguas tienen mucho que contarnos.
Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction.
En materia, vamos a situarnos en la Patagonia, en Neuquén. En el lago Aluminé es un lago de origen glaciar que está ubicado precisamente en la provincia de Neuquén y además es la parte más septentrional de los lagos de la región llamada Bosque Andino Patagónico. Ocupa un valle orientado de oeste a este, al pie del volcán Batea Banguida. Pertenece a la cuenca del río Negro, al que desagua a través de los ríos Aluminé, Collón, Curá y Limay. Está rodeado de hermosos paisajes de bosques, de coigües, de pehuenes, de araucarias. El coigüe se conoce también como roble y el pehuen es el piñón o piñonero. Las araucarias forman parte de las coníferas. Hoy vamos a contar la leyenda del lago Aluminé. Vamos a acercarnos un poquito más al fuego de la chimenea y empieza ya la leyenda. Se cuenta que Neguchén, dios de los mapuches, decidió un día que Antú, el sol, y Puyén, la luna, dulce y tierna, fuesen marido y mujer, y en su nombre reinen sobre la tierra. Así se los veía siempre juntos marchar por el espacio, hasta que pasado un tiempo, Antú se volvió desamorado y caprichoso. A reproche de Puyén, su injusticia le reaccionó y le dio un golpe. Este altercado provocó su separación. Desde ese momento, él seguirá como único astro del día y dueño absoluto del universo, mientras Puyén recorrerá sola su senda, mostrando en el rostro las huellas de sus cicatrices. Así se la veía rondando por las noches, deteniéndose en la nieve, filtrándose en las frondas, besando tiernamente las muticias y demás flores dormidas o recostándose sobre la superficie del lago. Un día, ansiando su reconciliación, decide apurar el viaje y alcanzar a su inolvidable Antú antes de que ese se ocultara para entregarse al reposo. Cuando estaba ya por postrarse a sus pies entre los arreboles de Poniente, contempla a Antú besando apasionadamente al lucero de la tarde de quien se había enamorado. El dolor le provocó un llanto tan copioso que una noche sus lágrimas cayeron en tierra de Neuquén y con ellas se formó el lago Aluminé. Lago y río tienen desde entonces la pureza y la dulzura de las diosas. Quien alguna vez viaje a la Patagonia y se acerque al lago, si es una noche de luna, podrá ver reflejada la luna en las lágrimas de Puyén. Y hasta aquí esta primera leyenda. Pasamos de la Patagonia, nos vamos al otro lado del mundo. Liérganes, que es un municipio de la comunidad autónoma de Cantabria. El territorio discurre donde está el río Miera y hay un balneario, el de Liérganes. Esta historia, hay una primera reseña del relato del hombre pez en el volumen 6 del Teatro Crítico Universal de Fray Benito, Jerónimo Feijoo. Posteriormente, José María Herrán escribió un libro titulado El hombre pez de Liérganes, basado en esta historia de tradición popular. Y actualmente existe un centro de interpretación en Liérganes, emplazado en un antiguo molino en el cual se puede obtener información sobre este ser legendario. Hay una escultura, además del hombre pez. Yo lo conocí a nivel particular, cuando yo viajaba por las zonas de Cantabria, pues un día íbamos a vender a Liérganes y hay un puente y la escultura del hombre pez, y a raíz de ahí me quedé con esta historia que me impactó mucho. La leyenda del hombre pez. Según ha llegado hasta nosotros a través de los escritos y la tradición oral, el relato dice así. A mediados del siglo XVII, en el pueblo de Liérganes, en la montaña, había una pareja, Francisco de la Vega y María del Casar. Tenían 4 hijos. Francisco falleció y la viuda mandó a su hijo, Francisco, a Bilbao a aprender el oficio de carpintero. Estando en Bilbao, Francisco, que era un gran nadador, se fue a nadar el día antes de San Juan. Esto corría por el año 1674. Se fue con unos amigos, pero llevado por la corriente, este desapareció y no se volvió a saber nada más de él. Solo 5 años después, en 1679, se afirmó que había aparecido en la costa de Dinamarca. Poco después, en el Canal de la Mancha y en las costas de Andalucía. En Cádiz, unos pescadores afirmaron haber visto un ser acuático, pero con apariencia humana, que desapareció rápidamente. Esta aparición se repitió constantemente hasta que consiguieron atrapar a dicha criatura con trozos de pan y unas redes. Una vez capturado, pudieron constatar que se trataba de un hombre con escamas. Fue entonces que fue llevado al convento de San Francisco, donde fue interrogado para que alguien pudiera llegar a cabo a ver de dónde pertenecía, de dónde había salido. Él, a duras penas, consiguió tartamudear la palabra Liérganes. Nadie sabía lo que significaba, hasta que una persona de la montaña, que estaba trabajando en Cádiz, comentó que en la montaña había un pueblo que se llamaba así. También Domingo de la Cantoya, secretario del Santo Oficio de la Inquisición, confirmó dicha afirmación, ya que él era de allí. A continuación, la noticia llegó hasta Liérganes. Para averiguar si había pasado algo extraño en los últimos años, desde Liérganes reportaron únicamente que se había registrado la desaparición de Francisco de la Vega. 5 años atrás, más o menos. Entonces, Juan Rosendo, un fraile del convento, acompañó a Francisco hasta Liérganes para comprobar si realmente era cierto que él era de allí. Y a la altura del Monte de la Dehesa, Francisco se adelantó y fue directamente a la casa de María de Casar, que rápidamente lo reconoció como su hijo. Ya en casa de su madre, Francisco vivió tranquilo, sin mostrar a prácticamente ningún interés por nada. Iba descalzo y a veces desnudo y no hablaba apenas. A veces estaba varios días sin comer, pero no mostraba entusiasmo por nada. Se dedicaba a llevar cartas a poblaciones vecinas, incluso a Santander. donde llegó un día en una ocasión tras haber nadado desde la Pedreña entregando su carta mojada. Después de 9 años en casa de su madre, desapareció en el mar sin volverse a saber nunca más nada de él. Y hasta aquí la segunda leyenda. No sé qué os parece lo de las leyendas, si creéis o no creéis. Aquí también en Barcelona hay muchas historias, tengo entendido, ¿no?, que están relacionadas con las leyendas en algunos edificios o nos llaman.
Estamos rodeados de mitología, de leyendas, de historias. Yo que soy la de que las calles hablan, pues sí, se dice, por ejemplo, que la posición de... Hay un libro reciente sobre Gaudí y que explica que se llama La clave Gaudí, que explica que, por ejemplo, la posición de 7 edificios de Gaudí sigue justo la constelación, por ejemplo, de la Osa Mayor.
Oh, qué chulo.
Entre ellas, pues bueno, la Pedrera, Casa Balló, Casa Calvet, Palau Güell, Casa Vicens. O sea, todas ellas, si se miran en un mapa, dan justo con la constelación de la Osa Mayor. Y bueno, y a nivel de tanto de astronomía como de mitología, Gaudí tiene mucha simbología en sus obras.
Sí, realment. Això si tinguéssim un dron, sí, i poguéssim veure tota aquesta significació que has dit, seria magnífic, no? Barcelona està farcida de llegendes i de mites, per exemple, bueno, a mi que m'agrada molt la Grècia, doncs el déu Hermes ha estat per tot arreu, per tota la ciutat, el trobem, bueno, és el déu protector del comerç, dels viatges, i bueno, diuen, la llegenda diu, que Demeter amb un vaixell a mig d'una tormenta va arribar a port a Barcelona i va arribar fins a la muntanya de Montjuïc portat per les grans zones que hi havia, i li va dir, doncs, Barcanova, perquè va arribar allà. I si es busquem, si anem buscant, és com un nimf, un nen molt bonic, molt airós, i sempre porta doncs una mena de casc amb ales. Pas Catalunya, doncs el trobem al banc d'Espanya, almenys hi ha 40 estàtues a dintre de l'edifici. Sí, si anem passejant, realment bueno, els comerciants de Barcelona del segle XIX creien molt en això, es sentien sota la protecció del déu Demeter, del déu Hermes, i per això es creu que Barcelona està sota la seva protecció i el trobem a molts llocs des de l'època del modernisme.
Ja me tienes mirando por toda Barcelona.
Sí, anirem caçant.
Entre tus edificios y sí, la posición y lo de Hermes, voy a estar ahí ocupadíssima.
Sí, perquè Hermes era, a part del missatger, diguéssim, estava vinculat amb el comerç, no?
Sí.
La prosperitat...
Correcte. Per això els comerciants, que a l'època de Barcelona del segle XIX, que doncs va ser doncs el punt àlgid, doncs el van situar a molts llocs de Barcelona. Inclús aquí a la plaça Catalunya, a l'edifici que li van Pitchpong, que ara hi ha la Desigual, a la part de baix, doncs a dalt hi ha unes cúpules, i quasi bé no es veu, i a dalt de les cúpules està dos Hermes, protegint,
Hem de passejar mirant, sí, sí, mirant
la ruta d'Hermes.
Sí, sí, sí.
Ah, sí, a més hi ha un grup de persones estudioses i amb mirades d'Hermes que han creat un club i hi ha un blog que li diuen Buscadors d'Hermes i fan rutes a la ciutat de Barcelona sobre Hermes.
Ah, doncs tindrem que fer un dia.
Sí, que curiós.
Ara estem envoltats de misteris, sí, i d'històries que no sabem, no? I de cap i volta dius, caram, tot això hi ha aquí?
Sí, que normalitzar les fonts i les escultures de la ciutat i resulta
sí,
que...
Sí. I els contes, doncs, això que deies de la nostra doncs fillola Marina, doncs que li explicarem molts contes, l'encant és dels contes és el sentiment del que explica. I aquest sentiment doncs arriba a fer un encanteri cap a l'escolta. O sigui, tu avui ens has posat en un entorn d'una llar de foc, de pluja, i és doncs tot todo lo que tú ens has transmès, nosaltres ja hi som.
Sí, no, no estamos aquí.
D'aquest conte màgic que és avui el nostre programa.
Sí, y además no se ha terminado, porque ahora Consol Rovira nos trae el mito de Perséfone, Hades y Demeter. Así que estamos deseando escucharte.
Gràcies, Eva. Avui és un bon dia per conèixer un mite grec. En realitat, qualsevol dia és perfecte per als mites, per als contes, per a les llegendes. Tot i que els mites estan completament inventats, les llegendes es basen en fets realment ocorreguts. Els grecs creien en déus i deesses que, segons ells, controlaven cada part de la vida de les persones, des dels rituals religiosos fins al clima. Els antics grecs creien que havien de pregar als déus per demanar ajuda i protecció, perquè si els déus estaven descontents amb algú, llavors els castigarien. Van fer llocs especials a les seves cases i temples on podien resar les estàtues dels déus i deixar-los regals. Els grecs tenien un déu diferent per a cada gairebé tot. S'imaginaven que els déus vivien junts, en família, al cim de l'Olimp. En els mites grecs, els déus i deesses s'enamoren, es posen gelosos els uns als altres, es barallen i s'equivoquen. Tanta activitat reial ha donat lloc a un conjunt d'històries força poderoses i inspiradores tant a les arts com a la literatura de la nostra civilització. Val a dir que molts productes de consum reben el nom de la mitologia grega. Les sabatilles esportives Nike són el nom de la deessa de la victòria. El lloc web Amazon rep el nom de la raça de les guerreres mítiques, les amazones. I molts equips esportius de secundària, universitats i professionals, titans, espartans i troians, per exemple, també reben el seu nom de fonts mitològiques. Avui parlarem del mite d'Hades, Persèfone i la seva mare Demeter, també conegut com el rapte de Persèfone per Hades, donant origen a les estacions. Ja sabem que les posicions de l'òrbita terrestre en relació al Sol donen lloc als solsticis d'hivern i estiu i als equinoccis de primavera i tardor. Però els grecs van buscar una explicació a aquest fenomen meteorològic i vet aquí que apareix el mite del rapte de Persèfone. Com fem en el nostre programa, els grecs deixaven volar la seva imaginació amb temps foscos i aconseguien que qualsevol esdeveniment, per dolent que pogués semblar, fructifiqués en una vella llegenda destinada a perdurar en el temps. I és així com Demeter ha arribat fins als nostres dies, com la deessa de la naturalesa i l'agricultura. No va ser senzill, però, perquè va haver d'ensenyar als humans la manera de conrear la terra que ens alimenta. Abans, els homes recollien el que la mare natura els donava, com els fruits, dels arbres, els arrels i les llavors, però no eren capaços de produir els seus propis aliments. Segons Homer, era un temps on la primavera perdurava tot l'any. L'herba sempre era verda i les flors mai es pansien. No existia ni l'hivern, ni la sequera, ni la gana. La responsable d'aquesta meravella era Demeter, la dona de Zeus, rei dels déus. Persèfone era la filla estimada de Demeter i de Zeus i va tenir la mala sort de que Hades s'enamorés d'ella. Ara veureu per què. El relat mitològic recrea com un dia La vella Persèfone, mentre collia flors amb unes nimfes, va veure arribar Hades, que enlluernat va decidir raptar la noia fent servir una esquerda al terra. D'aquesta va sortir un carro tirat per cavalls negres i se la va emportar a la foscor del seu regne. Per si no ho hem dit, Hades era el senyor de l'inframón. La seva mare, Demeter, va caure en una profunda depressió, deixant de complir amb les seves obligacions divines consistents en el cultiu de la terra. Es va dedicar a buscar la seva filla i amb una torxa a la mà va peregrinar 9 dies i 9 nits amb una maternal desesperació. Demeter no sabia on era la seva filla i va demanar ajuda a la deessa de la lluna i al déu del sol, que tot ho veu i tot ho sap. Aquests li van assegurar que era Hades qui havia emportat Persèfone. Demeter, embogida, va vagar per la terra prohibint els arbres donar fruits i les plantes créixer. Obeint el seu mandat, el camp es va assecar. Les fonts van deixar de rajar aigua i els homes famolencs cridaven demanant l'ajuda dels déus. Així les coses, Zeus no va tenir més remei que prendre partit i va enviar Hermes, el missatger dels déus, a l'infern, per ordenar Hades que retornés Persèfone. Fàcil, oi? Doncs no. Perquè al mateix temps li va enviar un altre missatge a Demeter, dient-li que Persèfone tornaria, però només si durant el temps que havia passat a l'inframón no havia menjat res. Us imagineu? 9 dies sencer sense menjar. Pobre. Persèfone es moria de fam, però va aguantar com una campiona, fins que l'últim dia, en sentir-se alliberada, va veure una sucosa mangrana i es va menjar 6 grans. 6 només. Ai, Hades estava platòric. Demeter, furiosa per aquesta traïció, va llançar una maledicció, jurant que mai tornaria a l'Olimp i que mai, mai, mai creixerien de nou aliments a la terra. Ai, davant d'aquesta calamitosa situació, Zeus va arribar a un acord amb Hades. Va dir, vinga, Persèfone estaria 6 mesos a l'any amb Hades i la resta del temps tornaria a la terra amb la seva mare. I des d'aleshores, així estan les coses. Mentre Persèfone viu a l'Avern amb el seu espòs, Demeter està trista, embolcallada al món amb fred i foscor. La terra deixa de donar fruits i arriba l'hivern. Quan Persèfone torna, la seva mare s'alegra i arriba de nou la primavera. Els camps floreixen i creixen les flors, els arbres s'omplen de fruites i hi ha collites d'aliments fins que arriba la tardor. Les deesses Demeter i Persèfone representaven per als pobles de l'antiguitat els poders de la natura, la seva transformació i roda cíclica. A l'antiga Grècia, el primer dia de la primavera era el dia en què Persèfone, presonera sota terra durant 6 mesos, tornava a l'abraç de Demeter, la seva mare.
Tu vota.
Muchísimas gracias, profesor. Estamos aquí alucinadas. Qué historias tan bonitas, de verdad. Aparte nos descubres cosas que, la verdad, que no, si no nos los explicas, yo seguramente muchas de ellas me las habría perdido.
Sí, son historias a contar a la bureta del foc.
Sí, 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 se presta sí. Para eso.
És un mite preciós. Bueno, i ens has sí. Portat a Grècia de la maneta, eh?
Sí, sí.
Qué bé.
És una manera de viajar, eh? Sin movernos sí. Aquí de l'emissora. Me ha parecido precioso.
Gracias.
Y ahora continuamos, porque continuamos, además, que antes al principio he dicho una mujer de misterio, una mujer legendaria, de leyenda, pero no he dicho que se trata de la Agatha Christie. Agatha Christie, la gran dama del misterio. Es el tema que nos trae Mercè Carrió.
Hola, hola. Molt bé, ja torno a ser aquí. Soc Mercè Carrió i avui em ve molt de gust explicar-vos sobre la vida d'una dona molt famosa que es diu, o es deia, Agatha Christie. L'Agatha Christie va néixer com a Agatha Mary Clarissa Miller a Torquay, al sud-est d'Inglaterra, al setembre de 1890 i va morir el 1976, o sigui que tenia 86 anys. Va ser una gran escriptora, britànica especialitzada en el gènere policial, com bé tots ja sabeu. I el seu treball, evidentment, va tenir un gran reconeixement a nivell internacional. Va néixer en una família de classe mitjana alta i va rebre una educació privada bastant considerable, fins que inclús la seva adolescència va estar en diferents instituts de París. Ja de petita era una gran lectora de tot tipus de llibres. El seu caràcter més aviat era solitari. Li van influir molt l'Alan Poe o el Joyce, però bueno, a poc a poc es van obrint i inclús hasta va fer alguna petita intervenció amb un paper secundari amb alguna obra de teatre. Va aprendre a tocar la guitarra i la mandolina, que ho tocava molt bé, per cert, i cosa que ara no seria tan a destacar, però en aquella època sí que ho va ser, perquè va ser una gran pionera practicant el windsurf amb una taula que tenia a la zona del seu poble, que era coster. Va tenir uns grans platges i el mar aquell, doncs, de tant en tant, li permetia fer aquestes incursions amb el windsurf. Ens anirem en el seu primer matrimoni. Es va casar l'any 1914 amb l'Archibald Christie, d'aquí ve que va adoptar el seu cognom d'Agatha Christie. Era un aviador, sembla ser que era guaperes i que, bueno, no li donava gaire bona vida, perquè és el que li agradaven bastant les dones. Però bueno, es van divorciar en l'any 1928. Resulta que la història comença que en l'any 1926 l'Archie, el seu marit, li diu a l'Agatha Christie que estava enamorat d'una altra dona, que es deia Nancy Neal. I ell li va demanar el divorci. Clar, l'Agatha Christie estava molt enamorada de l'Archibald i això per ella va ser una sotregada brutal. Total, que van tenir, aquell dia de desembre, van tenir una gran discussió. Ell inclús va agafar i se'n va anar de casa, ell, va agafar tots els seus coses personals i se'n va anar a passar el cap de setmana amb la seva amant, en un poble que es diu Surrey. Allò fatal, pintava molt malament. Aquella misma mateixa nit, després de marxar a l'Archie de casa seva, cap a última hora de la nit, cap quasi a les 10 de la nit, l'Agatha Christie va desaparèixer i li va deixar una carta a la seva secretària dient que s'anava a Yorkshire, com si no passés res, normal. Total, que ningú la trobava, i al cap d'un parell de dies o així van trobar el seu automòbil, un Morris, que el van trobar al costat d'un llac, a prop d'un poble que es diu Guildford, A dintre hi havia prendes de roba d'ella, el permís de conduir caducat, i clar, el fet va provocar una gran commoció amb tots els seus seguidors, perquè clar, això va sortir a la premsa, vull dir, tothom llegint a veure la misteriosa desaparició de l'Agatha Christie. Inclús el ministre de l'Interior, un tal William Joyson, va pressionar la policia i amb un diari i els va oferir 100 lliures com a recompensa, si la trobaven. Bueno, més de 1.000 agents de policia, 15.000 voluntaris buscant, diversos avions donant voltes per la zona a veure si la veien. Total, que inclús el senyor Arthur Conan Doyle va agafar un dels guants de l'Agatha Christie i la va donar amb una mèdium per veure si una mèdium que es deia Dorothy Sayers la trobava, perquè inclús va anar a la casa de Surrey, on ella tenia, vivien en allà, per veure si trobaven alguna pista que pogués donar a veure on estava l'Agatha. La seva desaparició va estar en línia del New York Times, tothom la buscava, i no la van trobar fins 11 dies després de la seva desaparició. El 14 de desembre del 26, imagineu-vos, va ser identificada com una huésped d'un hotel, d'un hotel que es deia Swan Hydrographic Hotel, en un poble a Harrogate. Jo tot això, hauríem d'agafar el mapa a veure on queia tot plegat, però bueno. I fixeu-vos, estava figurada i registrada amb el nom de Teresa Neal, que era, curiosament, el nom de l'amant del seu marit. L'escriptora tenia una laguna mental total, no sabia per què estava allà i tampoc va ser capaç, o sigui, el seu marit la va anar a recollir, perquè clar, com que tothom en parlava i que l'home es va trobar, bueno, havia d'anar a fer alguna cosa per ajudar-la. Tampoc la va reconèixer, inclús li van donar un tractament durant una temporadeta amb un psiquiàtric de Harley Street. En aquest cas, l'Agatha Christie mai va donar explicacions respecte a la seva desaparició. Inclús els metges van diagnosticar que era una fuga psicotècnica, més aviat psicogenèsica, o sigui, prepareu-se, psicogenètica, perquè es veu que les raons de la seva desaparició va ser diferents versions, crisi nerviosa, depressió, perquè es veu que com que feia poc que es havia mort la seva mare, barrejada amb la infidelitat del seu marit, doncs tota aquesta barreja va ser una reacció molt negativa per ella. També m'atreviria a dir, bueno, no és que jo m'atreveixi, és que ho van dir, que en algun diari d'aquests de premsa rosa o groga o diguem-li com vulguis, parlaven de que havia sigut una decepció fingida perquè era un truco publicitari, perquè es veu que tenia ganes d'escriure un altre llibre. Un dels motius era volia fer-li creure a la policia que el seu marit l'havia fet desaparèixer perquè l'havia matat. O sigui, imagineu-vos. També hi van haver-hi múltiples testimonis de familiars en aquests dies de desaparició, que també volia avergonyir el seu marit a l'Archival per fer-se notòria i perquè, clar, com que volia seguir escrivint, ella necessitava fer-se notorietat i publicitat. No sabem. Continua sent un misteri com tots els llibres que ha escrit, els seus escrits, la seva vida, i més en aquella temporada. Inclús, que si no em falla la memòria, van fer inclús diverses pel·lícules, una bueno, basada en fets reals del seu desaparició, per culpa del marit, etc etc etc. Finalment es van divorciar l'any 28 i a l'Archie, ara li direm Archie, però no és l'Archibald, és un nom molt llarg, es va casar finalment amb la Nancy Neal, la seva amant. Ella va tenir la custòdia de la nena que havien tingut, una tal Rosalind, i inclús és que durant el seu matrimoni ella va escriure més de 6 novel·les, novel·les curtes de sèrie rosa, inclús algun cuento i tal. Total, que al cap de, després d'aquest divorci, la mare i la filla es van traslladar una temporada a les Illes Canàries, on va acabar d'escriure el trenc, el misteriós trenc d'azul amb un gran misteri, en fi, etc etc etc. Una curiositat que potser també va vinculada durant la Guerra Civil, la Guerra Mundial, mentre el seu marit treballava, li van donar una feina al Cairo, ella va desempenyar treballs de farmàcia a la University College de Londres, on va adquirir grans coneixements sobre els venenos que es van sumar a el que ella havia recopilat quan va estar d'infermera en la guerra aquesta mundial, i eren estudis molt químics, inclús tot això va aprofitar per escriure a les seves novel·les, perquè va tenir una gran... diferents novel·les, la història de Pale Rose, va conèixer grans sistemes, va saber per què caia el cabell, la infecció del tàlio... Inclús va arribar a ajudar, curiosament, a resoldre un cas d'un metge d'escurçestat sobre un tema especialista, tal que inclús hasta... Aquesta és bona, també... Cap a l'any 40-42, l'Agència d'Intel·ligència Britànica la va investigar perquè en un dels llibres que va escriure el famós misteri de Sanssouci relatava una història basada en dos agents principals morts. Sortia el Hitler i, total, que els tenia una mica atabalats o tots plegats, i dic, la van investigar els MI5. Deixem tot aquest apartat tan curiós del Talio i l'MI5 i tot això, i ens anem en el segon matrimoni. Passen els anys, ella, que tenia molt bones relacions amb tothom, i un dia la van invitar a una sortida que feien a Bagdad, a la zona arqueològica d'Ur, que és una petita població que té molta història amb tot el tema de l'arqueologia. Allà va fer molta amistat amb uns dirigents d'aquesta excavació molt coneguts, que, per cert, un dia ja us en parlaré, que és el Leonard i la Catherine Woolley, que aquesta gent van descobrir moltíssimes coses d'Ur i diferents poblacions de tota aquella zona d'Egipte. L'any següent la va tornar a invitar i va tornar a anar, evidentment, perquè estava també molt intrigada amb tot plegat, i allà va conèixer el Max Mallowen, que va ser el seu definitiu marit. Ella el va definir sempre com un home prim, moreno, jove i molt tranquil, molt tranquil. Van tenir un noviatge molt breu, i es van casar ràpidament a l'any 1930. O sigui que el seu matrimoni va durar fins al 1976, que va morir l'escriptora, i el seu estimat Max es va morir al cap de 2 anys. El seu marit va morir a l'any 78. Mentre acompanyava el seu marit en aquestes excavacions, que va ser moltes llargues temporades, que duraven 3 i 4 mesos com a mínim, a part de fer les excavacions d'Ur, van anar a Mínive, Chagar Bazán, a Minrut... és que la llarga lista ho és considerable. Ella no solament va escriure, va aprofitar tots aquests temps que estaven allà escrivint novel·les, com La muerte del Nilo, etcètera, etcètera, va aprofitar per ajudar també amb els treballs arqueològics, més específicament... Ella, com que no era arqueòloga, va aprofitar per fer l'ajuda, restaurava, classificava, inclús les netejava, que hasta era divertit perquè... amb alguna peça que havia trobat, ella feia servir per no fer-la mal trencant i fer-li mal amb la seva crema de la cara, les anava netejant amb un pinzellet, i a poc a poc va fer molt bon treball. Va fer moltes fotografies que van ajudar molt en els treballs de les excavacions, i anava prenent moltes notes dels treballs de camp que anaven fent a la llarg de tot aquest temps que van estar per allà. Per no influir en la financiació de les excavacions, perquè es veu que anaven una mica justets de calés tots plegats, ella sempre va pagar la seva pròpia manutenció, l'allotjament i els gastos de viatge. Inclús amb alguna excavació es va ajudar com a patrocinadora anònima. Com a curiositat, va escriure un petit llibre en el qual explicava tot el detall de les excavacions, les seves penúries i alegries que havia passat mentre treballaven allà, com dormien, el que menjava... increïble, va ser una dona... increïble. Amb els seus viatges amb el Mallowen, el seu Max, el seu marit, van tenir una gran influència, com us he dit abans, de les seves estades, perquè van estar a Turquia, a Bagdad, va crear la Miss Marple, va fer l'assassinat en l'Orient Express, inclús a Istanbul, i a l'hotel Pera, ella, que hi va estar allotjada molt de temps, anava i venia, sempre anava en aquell hotel, va fer com a reconeixement d'aquesta autora, va conservar sempre aquest hotel, la seva habitació, tal com era en el seu moment, que inclús hasta també van fer una pel·lícula que es deia l'Hotel Pere, perquè sortia aquesta habitació realment com era i com és fins avui en dia. Vol dir que si algú s'anima a anar-la a veure, potser algú de vosaltres ja l'ha vista, invito perquè feu aquest viatge a Istanbul i pugueu veure a l'Hotel Pere aquesta habitació. Vaig acabant, com a cosa literària, va escriure al llarg de la seva carrera 67 novel·les policials, 6 novel·les roses, més de 150 contes que va escriure, inclús molts, baix un pseudònim de Mary Westmacott, i inclús va fer, com a autora teatral, 17 obres, i, bueno, temes literaris, temes radiofònics, o sigui, increïble. Molt bé, doncs com que se m'acaba el temps, tinc que acabar jo també. Aquí acaba el relat de la vida i miracles d'aquesta dona tan intrigant i plena de vida que no fa falta que us digui que he disfrutat molt explicant aquestes parts de la seva història i espero i desitjo que hagueu disfrutat molt i molt amb aquesta petita explicació que us he fet. Moltes gràcies i fins la propera. Adéu-siau, una abraçada per tots els que m'esteu escoltant. Adéu-siau, adéu, adéu.
No nos gustan las despedidas, pero hasta aquí ha llegado nuestro programa. Pero como decía esa legendaria canción de Módulos, todo tiene su fin. Dentro de un rato apagaremos los micros, pero encenderemos los sueños. Aquí se quedan los duendes alrededor del fuego, junto con las musas de nuestro programa, preparando nuevos temas. Seguiremos arrimando palitos de leña al fuego para mantener la ilusión, para que sigáis escuchándonos y entre todos hagamos posible Donas a las Onas. No olvidéis que tenemos un correo, que estamos deseando que lo llenéis de sugerencias, de críticas constructivas, de ideas o aquello que os gustaría que hablásemos. Este es un programa abierto y estamos dispuestas a tener en cuenta todos vuestros comentarios. Escribidnos a donasalasonas@gmail.com. Repito, donasalasonas@gmail.com. Parece que ha parado de llover y solo nos queda despedirnos. Gemma Oliver, muchísimas gracias por haber compartido el programa.
Gracias a vosotras.
Consol Rovira, gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias.
Mercè Carrió, que os manda un cordial saludo. Y yo, quien nos habla, Eva Vives, deseando pues eso, volver muy pronto. Esperamos que hayáis disfrutado y hasta el próximo programa. Y os dejamos deberes. Sed felices. Un poquito más de té, chicas.
Venga, que la fantasía nos acompañe.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós.